Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Des de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Lloga el teu pis amb seguretat i garantia totals. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. També s'encarreguen de la gestió integral. Informa't en el 900-10-10-95 o a rentagarantizada.es.
Hola, sóc un seitor.
I jo sóc un seitor d'Ulabox.
Ulabox, no me'n refio de comprar frescos online.
A Ulabox tens frescos de qualitat i proximitat, els millors de Barcelona.
Ui, sí, però ja puc esperar, ja.
Ulabox t'entrega la compra el mateix dia, en franges d'una hora. Ui. I si no quedes satisfet, et tornen els diners.
Ui, doncs sí que mola.
Ulabox, estalvia temps i diners combinant el súper i els frescos dels mercats municipals en una sola compra. I ara 20 euros de descompte a la primera compra amb el codi RAC. Ula, ula. Ulabox.com, l'antisúper.
Ui, sí, Ulabox.
La vida és un còctel d'emocions. De Goll de Gom, La Brutal i Té de Teatre presenten T'estimo si he begut, una comèdia amb cançons basada en contes d'Empar Moliner. Entrades a teatrepoliorama.com.
Aquest any reparteix sort amb el Cau del Drac. Tria el teu número i compra la loteria al Cau del Drac. Loteria Vic.es, amb secció privada per la teva empresa. Informa-te'n al Cau del Drac, l'administració de loteria que ha repartit més de 580 milions d'euros els últims 20 anys. Compra il·lusió a loteriavic.es.
Billy Elliot, l'esdeveniment de la temporada a Barcelona, anuncia noves funcions a la venda. No et perdis aquesta obra mestra amb una posada en escena enlluernadora i una història plena d'emoció. Billy Elliot et conquistarà el cor. I només la podràs veure a Barcelona. Entrades al Teatre Victòria i a billyelliot.es.
A molts quilòmetres i a prop del cor. La Gran Poma i el Gran Canyó. Viatges per carretera i ritmes urbans. Cap al cel i sota l'aigua.
L'únic que falta als Estats Units ets tu. Reserva el teu bitllet ara i vola amb Lufthansa. Per exemple, a San Francisco des de 334 euros. I no oblidis revisar les normes d'entrada. Tu i els Estats Units, junts un altre cop.
Say yes to the world. Lufthansa.
T'anomenaré Hamlet. Rei, pare, sobirà de més, contesta'm. No deixis que m'ofegui la incertesa.
Teatre al cinema Aribau a partir de l'1 de desembre. Arriba Hamlet Aribau, de William Shakespeare, al cinema Aribau. El nou espectacle de la Perla 29, dirigit per Oriol Brogi. Una proposta teatral original que transforma l'emblemàtic cine Aribau. Entrades a grupbalanyà.com.
La tertúlia amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i el periodista Francesc Marc Álvaro. A l'ull de poll, Pere Mas.
Ja han sortit les dades Covid, eh? Vacunats en primera dosi, 2.000 més, números rodons es faig sempre, eh? Primera dosi, en segona, 2.500 més. Tercera dosi, 18.000 més, que està molt bé. Pauta completa, gairebé 2.000 més. Pacients ingressats, en pugen 13. Estem a 399, un de 400, però en surten 3 de la UCI. 93 n'hi ha ara. Casos confirmats, 1.500. Estem en allò de... Són molts, eh? Però són molts, són molts. Risc de rebrot, baixa 3 punts. Menys 3. Morts, 0. Aquesta és la dada, aquesta dada... Això és la vacuna. Aquesta dada, és veritat que demà potser en tindrem més, però vull dir que has de fer el resum de tota la setmana. I la setmana l'altre dia ho explicaven, que hi havia pocs morts, sortosament, dins de la desgràcia que n'hi hagin. Risc de rebrot, com deia, baixa 3 punts. Espera un moment, que me'n surten 12 i me'n surten 0. Algú m'ho pot explicar? És que me'n surten 12 morts d'un cantó i d'un altre me'n surten 0. I el número és el mateix. La R baixa una dècima, baixa la R1,45. La incidència acumulada puja 5 punts, ja estem al 100 per cada 100.000. 100 per cada 100.000, i la taxa de positivitat puja una dècima, 3,43. Es mantenen els índexs de vacunació. 83,7 majors de 12 anys, 84,3 majors de 16 i el total de vacunats a Catalunya, 74,6%. En confirma Joan Lluís García que les defuncions són zero. Zero. És una molt bona notícia. Fa just dos mesos, des del 16 de setembre, que la incidència acumulada a 14 dies estava per sota de 100. Deixeu que ho digui, ara està per sobre de 100. Però reitero que les notícies són que entren més gent a planta 13, en surten 3 de la UCI, que hi ha zero morts. Aquestes notícies són... Això és les notícies bones, és aquesta. Que l'R baixa una mica, i que hi ha molts casos més, però que efectivament les vacunes ajuden. Bé, dit això, a les 10 i 5 minuts, ha parlat a l'Àlia Reguant, la portaveu de la CUP, que ha explicat que esperen una resposta a l'última oferta que li ha fet el govern per desencallar el seu suport als pressupostos. Els que creiem que tot això acabarà amb un acord, els que creiem que hi ha aquí teatro, lo tuyo es puro teatro, de la Lupe...
I tant.
Sí, estem d'acord, no, Melero?
I tant.
Diu que són 5 punts que ahir la tarda, després de la reunió que van mantenir ahir amb el govern, van presentar. Deia l'Ella Reguant a TV3.
Nosaltres ja hem passat un document amb 5 punts. Macroprojectes, habitatge, fiscalitat, autodeterminació / independència i la repressió o algunes de les accions que ha dut a terme en els darrers anys el govern en clau repressiva. Aquestes són les propostes que hi ha sobre la taula i el govern ara ha de valorar i ha de contestar si mou alguns d'aquests elements o no, i a partir d'aquí valorarem.
I ha explicat que tot estirà aquest pròxim cap de setmana la militància decidirà quin és el paper definitiu dels copaires. Francesc Marcal, bueno, aviam. I una cosa que és molt interessant amb el tema de la... amb el tema de la CUP, estem, és a dir, això podíem tirar el programa gravat de fa uns quants anys també, és a dir, podem anar tirant perquè les circumstàncies s'assemblen molt en el pas temps, jo crec que la ciutadania ja diu, bueno, i quan acabi ja ens ho diran tots com acaba tot això. Tu tens la sensació de que acabarà amb una abstenció i per tant avall que fa baixada? No. I que probablement Esquerra i Junts, faig doble pregunta, Esquerra, sobretot Esquerra, fa la gara-gara amb la CUP, però que a qui realment li agradaria és pactar els pressupostos, el govern, en general el govern, li agradaria pactar els pressupostos amb els comuns i amb el PSC?
Jo crec que a la pregunta si fan teatre, jo discrepo de vosaltres. Jo crec que la CUP no fa teatre, és a dir, la CUP, per allò bo i per allò dolent, són autèntics, diguem. No menteixen. I fins i tot diria que quan empaten miraculosament, gairebé no menteixen. Bueno, potser aquell dia sí. Vull dir, no, que una variable de la CUP és que viu en uns paràmetres que no són els dels partits convencionals. I per tant jo crec que no fan ben bé teatre, sinó que la CUP quan es confronta amb el govern i amb la feina de pactar, es confronta amb ella mateixa, perquè internament són moltes famílies, són molts grups, i cada vegada que han de fer, per entendre, en real polític, a la CUP pateixen. Ara, l'altra pregunta que feia Jordi,
sí,
home, és una evidència, diguem, clamorosa, que Junts i Esquerra en privat admeten que la vida seria més tranquil·la si poguessin pactar amb el PSC o amb els comuns.
Això, i per què no la fa més tranquil·la?
No poden, home.
Perquè han de mantenir el relat del 52% i del bloc que investeix Pere Aragonès. Aquí hi ha un...
El teatre està a la segona part.
El teatre està en la representació del que tu vols ser o del que tu vols fer. D'acord. És a dir, el govern aragonès vol mantenir la idea de que és un govern que està emparat pel 52% que investeix la seva presidència, però la realitat és que tu les polítiques efectives d'aquest país només les pots fer si les pactes amb el PSC, que va pel carrer gran del país, igual que hi van els dos grans partits de l'independentisme. És a dir, si tu vols reformar coses de debò a fons de la policia, dels mitjans de comunicació, de la salut, de l'educació, els pactes els has de fer amb un partit com el PSC, i els comuns si volen ser-hi, però vull dir, sobretot el PSC el necessites, però per una qüestió diríem de massa crítica. El PSC és el primer partit de l'oposició, és un partit que té una força molt forta i real a l'àrea metropolitana i a molts ajuntaments, i tu necessites aquest concurs. D'altra banda, deixant de banda el 155, que és una mica la qüestió peluda, el PSC és bàsic per alguns consensos ròtula. Què són consensos ròtula? La immersió lingüística, els pactes, diguem, en política industrial o acords socials. Vol dir que és un partit que tu, si vols tirar endavant certes coses, l'has de tenir dins, i et permet tenir-lo dins, perquè és un partit molt de la realpolitik i gros. Llavors, clar, el que passa és que la CUP és el contrari, és un partit d'una altra posició i petit. Però és el partit que li permet dir a Pere Aragonès i a tot l'independentisme que es manté el 52%. I estem, com diria un copaire eminent, estem en aquesta aporia.
Aporia, m'agrada molt. Senyor Lletrat, vostè dirà, senyor Valero.
Bueno, coincidint amb el que diu el Francesc Marc, jo crec que no hi existeix cap possibilitat d'un pacte amb el PSC i amb els comuns. L'únic ciment d'aquest govern, que no està interessat en fer, està interessat en ser, és el de mantenir la legitimitat del procés, la legitimitat de l'1 d'octubre. I això només ho pot aconseguir amb la CUP. A més, la CUP, la mercaderia que ven, és valuosíssima per Esquerra i per Junts. És mantenir aquesta idea de que la majoria social i nacional de Catalunya està en favor del procés d'independència i per la legitimitat de l'1 d'octubre. Llavors, arribaran a un acord, necessàriament. No. La CUP podrà mantenir aquest paper que fa d'oposició al govern que ella mateixa manté, sense cap risc i cap cost. És un joc habitual a la CUP, perquè penseu que quan a l'octubre del 17 els que van a la presó o els que van quedar inhabilitats són els del trajo i la corbata. Els de la CUP s'ho van quedar mirant i sempre han sigut extremadament curosos amb els riscos que poden, amb els que poden incórrer personalment. Llavors, els hi surt gratis. Jo crec que el que faran serà una gran concessió de tipus retòric a la CUP, que a més sigui il·legal, perquè després la pugui tombar al Tribunal Constitucional i sigui culpa novament de la perfi de Madrid, per exemple, pujar un tram de l'IRPF que sigui discriminatori dels contribuents de Catalunya respecte als de la resta de l'Estat. En fi, una cosa d'aquestes declarativa i vistosa que els deixi contents de cara a les bases i que no tingui cap eficàcia pràctica de futur.
Ana Gómez i Xavier Domènech, Ana.
Falsedad bien ensayada y estudiada simulacro.
¿Cómo?
El teatro que continúe la frase de la Lupe, falsedad bien estudiada y estudiado simulacro.
Oh, i tant.
Doncs això, que, bueno, amb Pedro Ballín suposo que podrem parlar d'aquests relats. Jo la veritat és que penso que ara estem en un moment important. Si Esquerra, que ha apostat obertament i clarament pel diàleg amb Madrid, i per tant ha donat suport als pressupostos, els donarà no presentant esmena a la totalitat, tot apunta, és el moment de ser valent, i jo crec que la majoria de Catalunya entendrà que en aquests moments la full de ruta que té la CUP poc té a veure amb el full de ruta que té Esquerra i la pròpia Junts. Per tant, jo crec que seria un bon moment per pactar els pressupostos. A veure, tampoc necessiten tants vots, només necessiten un, em sembla, del PSC o dels comuns, i per tant que hauria arribat el moment de posar les cartes totes damunt de la taula i separar el que és el diàleg, el full de ruta independentista, que va per una banda, dels dia a dia del progrés d'aquest país, que no pot, des del meu punt de vista, estar absolutament sempre lligat a la CUP, que la CUP fa el que ha de fer. Els 180.000 votants seus decideixen, ells no tenen el CUP llogat per ningú, i a vegades la seva integritat me fa certa enveja, però està clar que els grans projectes que té Catalunya no pot renunciar a ells, perquè a la CUP no els hi ve de gust amb la minoria que representen, i hi ha moltes coses damunt de la taula pel futur d'aquest país que no poden estar sota cap concepte lligats de peus i mans a la CUP. Per tant, jo no sé quina part dels spin doctors o el que sigui recomanen que es continuï amb el relat del 52% per arreglar els pressupostos, perquè si a Madrid no tenen aquest relat, nosaltres tampoc tenim per què tenir-lo, i jo crec que és el moment que es podria fer un pas endavant i intentar arribar a un acord amb el PSC i els comuns, entre d'altres coses, perquè sense el PSC i els comuns, o sense una part dels PSC i els comuns, a Catalunya li serà molt difícil plantejar una altra vegada la independència clara i contundent en curt termini. Per tant, no ho sé el que faran, perquè probablement no decidiran els seus votants d'Esquerra i de Junts, sinó que decidirà doncs l'il·luminat de torn, que dirà que s'ha de continuar amb el 52%, però jo crec que seria el moment de canviar.
Val. De seguida, Xavi Domènech, permeta'm, però és que Sílvia Solanes és del Parlament de Catalunya i demana pas, perquè sembla que el conseller Giró està parlant de Hard Rock, que és un dels punts de més àmplia discrepància amb la CUP, Sílvia.
Sí, el conseller Giró n'acaba de parlar en una pregunta que li ha fet al PSC sobre si donaven suport o no a aquest projecte. Els retreien que amb aquest acord amb la CUP es convertien en el govern del no, i això és el que ha dit el conseller Jaume Giró.
No serem els que estarem en contra de projectes que
compleixin la normativa legal, la normativa urbanística, que generin riquesa per després redistribuir-la, que no suposin cap euro públic de despesa, que no vulnerin cap espai natural protegit i que, al cap i a la fi, com li dic, contribueixin a un país ric i equilibrat. Si això és així, doncs, escolti, no té res que patir.
Mentre ho deia el conseller Giró, ens ha ensenyat una imatge d'Eulàlia Reguant recolzada sobre la fusta de davant del faristol, que se li veia el somriure sota la mascareta, per somriure per sota el nas, podríem dir.
Oh, gràcies, Sílvia Solans. A veure, Xavi Domènech, tu diràs.
Jo, deixeu-me fer una lectura, no és que complementària, si voleu, aquesta atribució, diguem, a la necessitat de mantenir el relat del procés i de la imatge de la independència com a factor explicatiu de per què el govern de la Generalitat vol pactar els pressupostos amb la CUP. Deixeu-me fer una lectura una mica més de real polític. Per què, sortint del relat del procés, el govern de la Generalitat li podria interessar els pressupostos, pactar els pressupostos amb la CUP i no amb els comuns i el PSC? Perquè aquesta partida no es juga només al Parlament de Catalunya. Aquesta partida es juga en tres escenaris, com a mínim. Es juga al Congrés de Diputats i es juga a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, hi ha tres pressupostos en aquests moments en marxa. Si el govern de la Generalitat de Catalunya aconsegueix aprovar els pressupostos amb la CUP, els haurà aprovat sense el concurs del PSC i els comuns, que són els que necessiten aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i el Congrés de Diputats. I, per tant, tindrà més marge de negociació, en aquest cas Esquerra Republicana, en el Congrés de Diputats o altres llocs, perquè si els seus previs pressupostos depenen d'aquests dos actors, el seu marge de negociació en els altres escenaris baixa. Vull dir que igual hi ha un component, no dic que, ho dic perquè ara potser hi haurà gent, no crec, perquè cada cop hi ha menys gent que se rasga les vestidures amb tot, no? Que si no els aprovessin amb la CUP, què passaria? El 2018, els pressupostos del govern Torra es van aprovar sense la CUP, es van aprovar amb els comuns, i no va passar res, no va caure el món, ni es va... No va passar absolutament res. Llavors, per tant, entenc que aquí hi ha un tema, que no dic que no hi hagi la voluntat de dir, escolti, els actors independentistes han d'anar junts i és millor, jo no ho nego, però crec que hi ha altres jugades de tindre més o menys poder en altres escenaris, depenent de qui t'aprova els pressupostos al Parlament de Catalunya. Dit això, dos factors. Aquí la CUP haurà de veure si, què és el que prioritza la negociació, és a dir, si amb l'acord que va fer amb Esquerra Republicana resulta que li van comprometre 1.000 milions en vivenda i només hi donen 700, si aconsegueix aquests 1.000, o si prioritza altres tipus de coses que tenen que veure ja, això sí, més amb el procés o amb el relat independentista. I un segon escenari, els pressupostos, jo diria que els necessitem. I els necessitem perquè sortim del Covid, perquè són uns pressupostos que s'haurien d'aprovar, jo estic d'acord que es podria millorar molt en termes socials i que espero que es millorin, però els necessitem segur, perquè és que aquí ens va els increments de fons que tenen que veure amb la sortida del Covid, i si no, no es podran aplicar. O sigui, repetir mantenir la pròrroga dels pressupostos seria una mala notícia en aquests moments.
Pere Mas.
Deixo anar alguns elements. En el relat de per què la CUP està donant suport, hauria de donar suport a aquesta idea del 52%, també hi ha un altre element. El primer pacte que es va signar va ser entre Esquerra i la CUP quan es va començar a constituir el govern. Per tant, se suposa que són socis prioritaris, no només per mantenir el relat. Dos, teatre, sí, tothom. L'únic que, fins i tot el PSC, el que passa és que en el cas de la CUP és impro-show, que no saps per on sortiran. Improvisació i, bueno, dilluns ja veurem. Per tant, diguéssim...
Impro-show, està bé.
Jo només jugaria els calés amb això. Dos, la trampa de la democràcia interna. Al final han votat 500 persones a la consulta aquesta interna. Quan ens convé, ho fem a les bases, voten. Quan no ens convé, ho decidim nosaltres. Jo crec que aquí hi ha una mica de, també, de tramoia a la vista.
Però per què? Perquè això no...
Sí, home, hi ha vegades que decisions es prenen des de la directiva de la CUP i a vegades es sotmeten les bases. I insisteixo que votin 500 tios, no el mateix que votin 10.000 tios a l'hora de prendre una decisió. Després... Batasuna. Sí, senyor Arnaldo Tegui i la gent que està al Congrés dels Diputats fan servir, que hi ha un debat de fons, que és quina operativitat té tenir un poder dins un Parlament o per condicionar un govern. A Batasuna no ho discuteixen ni un minut, o potser sí que ho discuteixen, però es prenen decisions i són influents en política espanyola. En el cas de la CUP, ni en política espanyola ni en política catalana. I finalment, en la idea dels debats dels suports creuats, tu has posat l'element de l'Ajuntament de Barcelona pel mig, efectivament, i més que Esquerra ha dit que no estan per la labor, però jo crec que el suport d'Esquerra o el pressupost d'Esquerra als pressupostos de Madrid no és només a canvi del Netflix en català.
No, clar,
per tant, El Salvador, i mai millor dit, està per aquí, el flotador està per aquí a les immediaciones amb la jugada CUP. Quina la sensació?
Gràcies, Marc. Una cosa que ha dit el Xavi, que l'he escoltat i l'he llegit amb altra gent i que és interessant, però que no l'acabo de veure, és això de que Esquerra, sobretot, vol donar prioritat a l'acord amb la CUP perquè això li donaria, entenc, més força a Madrid. Jo crec que no, perquè hi ha una cosa que és tan evident que fa cosa haver-ho de dir. La força que té Esquerra a Madrid és la que és i que ve no pas del que faci a Catalunya, sinó ve del fet de que forma part d'un bloc que es constitueix quan es treu del govern Rajoy amb la moció de censura, i que és un bloc que durarà el que duri la legislatura espanyola, amb un element que fa que la gent d'Esquerra sigui molt diferent del que havia estat el famós peix al cove, que és el fet de que Esquerra només pot pactar l'Esquerra. És a dir, no pot fer com feien els antics convergents, o pot fer sempre el PNB, que és el joc aquest, diguem, de la llenca, no? És a dir, un dia amb l'esquerra, un dia amb la dreta. Esquerra, sempre a Madrid, a menys que passi una cosa, diguem, que no prevec, és a dir, no pot pactar mai amb la dreta, perquè forma part del bloc d'esquerres. No és com el PNB, que està en una articulació, o els antics convergents que estaven. Això devalua el preu del pacte d'Esquerra a Madrid, d'entrada, tinguin o no la CUP aquí per jugar. Jo crec que això ho oblidem, i és molt evident, és a dir, Batasuna, diguem, ja està en una altra circumstància, però la diferència és que Batasuna, al País Basc, és oposició, i Esquerra Catalunya és govern. És que és molt important. I Batasuna, tot el que fa a Madrid és bàsicament per intentar desplaçar el PNB d'un lloc central, mentre el que fa Esquerra no és per desplaçar els de Junts, perquè els de Junts s'han desplaçat sols, perquè s'han tret del joc polític, han quedat els 4 o 3 del PDeCAT. Junts està fent el mateix que la CUP, que és a dir, ser estrictament marginal a Madrid, és a dir, no està jugant. Per tant, vull dir, el que anava, Xavi, que entenc el que deies, però que si tot el raonament d'estar tan proactius en que la CUP pactis per fer veure el PSOE de que són molt forts, el PSOE ja sap les faves que hi han. Són aquestes?
És que dos elements, eh? Un, tal com s'ha posat la dreta espanyola, tampoc el PNV té massa marge ara. És a dir, sí, aquest joc clàssic de Convergència i Unió i el PNV de capacitat de jo pacto amb uns i amb els altres...
Sí, però el PNV és un acordió, eh?
Sí.
Aznar, Tom, sempre sí, tu, van fer nyagui.
No, i el Pujol, que anava també, a Aznar, vull dir, no, no té cap dubte.
Pacte del Majestic, que va ser molt important.
Totalment, no, i els pressupostos que el Parlament de Catalunya aprovava, el Partit Popular aprovava a canvi del suport a sí, Madrid, sí, sí, no cap dubte. Però tal com s'ha posat la dreta espanyola en aquest últim cicle, hasta pel PNV en aquests moments és molt complicat, jo no m'ho imagino, o sigui, no m'imagino un govern del Partit Popular amb suport de Vox, i amb Vox dintre, que el PNV li doni suport. És a dir, sí,
però
que
todo passa i todo queda, eh? Recorda't del Doberman.
Sí, todo passa i todo passa i todo queda. Però en este momento, en este preciso instante, lo que passa és lo que passa. Sí. I el que passa en aquests moments és bastant, diguem, que ha quedat tot bastant atrapat en aquest sentit. I l'altre, que per mi crec que sí que hi ha una lectura diferent, de dir, escolta, tu m'aproses els pressupostos i jo canvi te'ls aprovo al Parlament de Catalunya, crec que és una lectura diferent, que tu no necessites que jo et voti els pressupostos al Parlament de Catalunya i, per tant, tinc més marge.
Sí, però això també és una mica...
breu, és
com troba un la parella al llit i diu, no és el que sembla. Diu, escolti, si tothom sap que al final, si la CUP no hi va, els socialistes i els comuns participaran. Per tant, fem veure tots... No, escolti, o sigui, al final hi haurà pressupostos, perquè si la CUP acaba fent la cabra, doncs el senyor Illa i els senyors comuns diran endavant.
Però aquí la CUP també haurà de veure què és el que pot treure d'aquesta negociació en termes d'això, de vivenda, de projectes de país, en aquest joc.
Una dada, la CUP només ha votat uns pressupostos,
bona.
Només ha votat una vegada uns pressupostos.
Que va ser pel referèndum, el referèndum. Exacte. I de fet no van ser els pressupostos tant, més expansius, precisament.
Per tant, el normal de la CUP és no votar els pressupostos.
Melena, vols dir alguna cosa?
Només que això no passarà, això no pot passar, perquè això seria un canvi de paradigma. Seria donar per finiquitat el procés i la legitimitat de l'1 d'octubre
Podria ser xerrat.
Que això no és veritat.
L'examen de la CUP que s'ha de fer d'aquí dos anys pot ser ara l'examen.
Què dius, Sabé? Què dius, Anna?
No, que no és veritat, que això seria donar finiquitat al procés. Només faltaria. És a dir, de la mateixa manera que no crec que ningú doni per finiquitat al procés perquè Esquerra opti pel pragmatisme momentani o el pragmatisme polític, de què rius? No té per què significar la fi de res que Esquerra i Junts pactessin els pressupostos amb algú dels comuns o els PSC, perquè, repeteixo, necessiten molt poc vots i es tracta, doncs, d'aprovar uns pressupostos aquí a Madrid. El procés té vida llarga i evidentment...
No, anava a dir-ho,
no diguis, diguis.
No, però no veus que hi ha un diferencial entre que els hi aprovin els comuns i el PSC? Ja no ho dic, ho dic bàsicament pel propi relat d'això que el procés no acaba. Ho dic perquè el 2018, que els van aprovar amb els comuns, amb el govern Torra,
sí.
Jo crec que la lectura política d'haver-les aprovat amb el PSC, o sigui, dintre de l'independentisme, és, diguem, és una lectura política diferent.
No ja, sé, però és que l'independentisme, com tu saps perfectament, té diversos fulls de ruta, i el de ruta de la CUP no té res a veure amb el d'Esquerra i amb el de Junts. I si Esquerra, que és el partit que ha guanyat les eleccions i té ara la prioritat o la veu cantant al govern, ha decidit optar pel pragmatisme, no entenc per que en els pressupostos no ha d'optar pel mateix, perquè el relat es canvia en 24 hores i la força de l'independentisme a Catalunya no depèn de naps ni de cols, és forta, sòlida i es demostra totes les eleccions. Ara, qui ara porta la veu cantant ha d'optar per a veure quina via o quina valentia opte de cara als pressupostos. I el que està claríssim és que els pressupostos de Catalunya no poden estar sempre en mans de la CUP perquè té un relat diferent i perquè no representa la majoria d'aquest país.
Són les 10 i 26 minuts. Això ha dit?
Què?
Un moment. Estic com has passat uns papers aquí. És que ha parlat Isabel Díaz Ayuso.
Parem màquines.
Ha parlat de la CUP o...?
No, ha parlat de Madrid... i ha parlat del passaport Covid. Jo és que saps què passa? Fem una cosa, jo amb una persona que coneix molt bé Madrid, Pedro Ballín, el farem seure aquí, que entri a la tertúlia, parlem de Madrid, parlem d'aquest llibre que ha tret C3PO en la cort del rei Felipe, editat per ARPA, La guerra de l'estado profundo español contra la democracia liberal, un llibre on certifica que és molt bon cronista polític, però que sobretot el que és un meravellós amant del cinema. D'aquí uns moments Pedro Ballín es posa a la tertúlia amb Isabel Díaz Ayuso parlant de Madrid.
Aquest Black Friday pots guanyar amb la grossa molt més pel preu de sempre. El 26 de novembre arriba el nou sorteig de la grossa del Black Friday amb un premi de 500.000 euros i molts més premis. Pel Black Friday, gaudim la grossa. Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials. Jugar amb responsabilitat és guanyar només si ets major d'edat.
Ara que arriba el fred, no aniries a esquiar amb sandàlies, oi? Doncs recorda't també de posar el teu cotxe al millor calçat. Canvia-li els pneumàtics al millor preu a Renault Postvenda. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Consulta'n les condicions. Descobreix-ho a la xarxa Renault.
Només un barista coneix la proporció exacta de cafè, llet i escuma d'un cappuccino. Cada negoci és especialista en el seu camp. Per això, sigui quin sigui el teu sector, a Banc Sabadell t'oferim solucions pensades per tu i sempre acompanyat d'un gestor expert en el teu negoci. Descobreix-les a banksabadell.com/especialistes. Sabadell, sé on siguis.
T'imagines estalviar fins un 60% del total de la factura del teu consum d'energia? Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta en un únic sistema. Ecodan, la calefacció més eficient i sostenible i la que t'ofereix un major estalvi energètic. I ara, amb el nou servei revisió oficial Ecodan. Aquest hivern instal·la l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar mil formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Tornem a ballar, a somiar i a compartir l'alegria de sempre. Previsora General et presenta l'assegurança de salut que somriu a totes les famílies. Amb cobertura dental inclosa i sense copagaments. Informa't al 93 545 0565. Previsora General, l'alternativa a la mútua tradicional.
Torna Fira Orígens a Olot.
El 20 i 21 de novembre redescobreix els sabors de sempre a la novena Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor, concurs de coques de forner i molt més.
Firaorigens.cat.
El 20 i 21 de novembre torna Fira Orígens a Olot. Casa meva. El meu superequip de música és l'enveja dels amics. Els meus rellotges antics, que l'avi cuidava tant. Tots els discos durs amb milions de fotos, a veure si per fi els ordeno algun dia. La samarreta original de l'any 86 signada per El Pelusa. I en Max, que dorm sempre en el racó més assolellat. Aquest sí que viu bé.
No només és casa teva, és la teva llar, on hi ha tot el que val la pena protegir. Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
Tant si dels divendres ets molt fan, com si a tu els divendres ni et venen ni et van, perquè aquest Black Friday és el divendres de tots els divendres. Amb el cuponazo de l'11 pots guanyar 9 milions d'euros. O 15 milions amb el cuponazo XXL. I a més, si registres el teu cuponazo Black Friday a cuponespecial.es, podràs aconseguir centenars de targetes regal. Cuponazo Black Friday de l'11.
Bases dipositades davant de notari.
11. Quan tu hi jugues, hi juguem tots. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
I em van dir que la meva assegurança de moto no incluïa la grua i menys en una via secundària. Per això vaig canviar de companyia.
A quina vas canviar?
A Verti. Ara pago només 73 euros l'any i a més en cobreixen tota mena de vies.
Doncs jo tampoc estic gaire content amb la meva, així que crec que em passaré a Verti també.
Vine a Verti, que res no t'interrompi. Verti, la teva asseguradora digital.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Imagina que un dia obres la bústia i hi trobes una carta amb un dècim de la loteria de Nadal. Però no hi diu qui l'envia, només posa:
he pensat que si toca aquest número, res no em faria més il·lusió que celebrar-ho amb les persones que estimo. Bon Nadal.
Ara imagina't que en lloc de rebre'l, ets tu qui l'envia. 22 de desembre, sorteig de Nadal. Compartim la sort amb qui compartim la vida. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
¡Corten! ¡Corten! ¿Pero cómo es que todos llevan gafas?
Que ya se lo he dicho a Vestuario, pero es que como él habla muy de hacer luz, han ido y aprovechando que hay descuentos impresionantes, se han vuelto locos y han comprado todo tipo de gafas de todos los coloritos.
¡Ya, pero es que esta es una película de marcianos! ¡De marcianos! ¡Y los marcianos no llevan gafas!
Bueno, bueno, eso yo digo todo. Eso no se sabe todavía. Eso de saber no se sabe.
Miércoles y jueves, 70% en Aflelu.
Ver condiciones en web.
Cariño, ¿tú crees que nos está afectando que la Navidad se adelante cada año un poco más?
No, 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 no. ¡Ey!
Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Samsung y consigue nuestra mejor tecnología al mejor precio. Más información en Samsung.com.
Samsung Flip, Galaxy Z Flip.
Fins al 24 de novembre, avança el Natal a la Sirena amb la caixa de 2 quilos de gamba austral gran per només 17,99. T'estalvies 2 euros. Que fàcil que és menjar bé.
A Gestel, rebentem el Black Friday, perquè tenim bons preus tot l'any. Emporta't fibra 300 i dues línies de mòbil per 39,95, preu definitiu. Vine a Gestel i oblida't dels preus que s'apugen al cap de 3 mesos. Perquè el que és bo no és car. Truca al 1510. Més info a gestel.com.
Quan vas al supermercat ho tens clar. Si pots triar, primer els productes locals. I amb la llum, fas el mateix? Amb Fenie Energia impulses l'economia de la teva terra, perquè és la unió de centenars d'empreses instal·ladores de tot el país que t'ajuden a estalviar eficientment amb energia 100% renovable. Fenie Energia, l'energia que impulsa el teu entorn.
El perquè de tot plegat.
10:33, hem de dir que estàvem aquí amb el Francesc Marc, amb el Melero, amb el Domènec, amb el Pere Marc i de peu dret, l'Anna Gómez no hi era, va estar a Lleida, però fascinats escoltant tota la crònica política madrilenya i del Pedro Ballín aquí a peu dret, no? Ja fa uns quants anys que podem llegir les seves cròniques polítiques a La Vanguardia, és un dels periodistes que millor coneix l'univers de Madrid, però també l'univers en conjunt de tot Espanya de Podem, i sobretot, jo que diria que per sobre de tot això, és un malalt de cinema. Per això no estranya ningú que si publica un nou llibre aquest estigui a cada pàgina un lligam amb alguna pel·lícula. És bestial Però quan parlem d'alguna pel·lícula vol dir que des de Star Wars, bàsicament, però també de Godzilla, del show de Truman, bé, és que són... Has comptat? Hola, Pedro Ballín, bon dia.
Bon dia. No, no les he comptat.
No has comptat quantes pel·lícules dius, el llibre?
En el anterior libro, como quería ser un poco más académico en Me cago en Godard, sí, sí que había al final como un índice de películas, de directores...
Sí. ¿No ho has fet aquí, en aquesta ocasió? ¿No ho has fet aquí?
No, porque creía que en realidad en lo sustantivo de este libro era la crónica de los tiempos, es decir, era contar esta década en lo político. Y prefería no convertirlo en una especie de guía, de consulta de pelis, a ver a qué... Yeah. Acontecimiento político del presente se parece, ¿no?
¿T'agrada més la política o el cinema? ¿O és una pregunta absurda papà o mamà?
No, me gusta más el cine, esto no hay ninguna duda sobre esto, vamos, no. De hecho, me gusta tanto el cine que en realidad yo evité durante mis primeros años de trabajo en el periodismo, siempre evité caer en la sección de cultura, porque no sé cómo explicarlo, sí, es sencillo. Me gusta la magia, no me gusta saber cómo el mago hace el truco. Y pensaba que si pasaba a hacer información periodística sobre cine, pues al final dejaría de gustarme, porque te sabrías todos los trucos y... Gracias a Dios eso no pasó en los 10 años que estuve, casi 10 años, haciendo información de cine para La Vanguardia. Pero, de hecho, lo protegí por eso. O sea, porque pensaba que nada... me puede pasar más desagradable que perder uno de mis placeres favoritos. Y además, en ese sentido, soy un poco... Bueno, también la edad. Soy un poco tradicional. Prefiero mucho más ver una película que seguir una serie. Las series para mí tienen que ser como muy apasionantes desde el minuto uno para que me enfrasque en seguir una serie completa. Y mi hábito normal cuando después de cenar te relajas un rato nunca es... voy a ver qué series hay. Siempre es voy a ver una película.
Cuando... Ahora me he quedado un parado, ¿eh? Estuviste ya una década estuviste haciendo...
Sí, desde 2000... Bueno, no llevo... 9 años y pico. Desde 2007 que entré en La Vanguardia hasta octubre de 2016.
¿Quién es el insensato que te dice? ¿Quieres hacer política?
Bueno, el insensato.
Juliana.
Juliana, claramente.
yo
creo que el plan siempre fue ese, ¿no? ¿Sí? Pero es verdad que quedé como...
¿De él o tuyo?
No, suyo. Que quedé un poco ahí aparcado en la sección de cultura, más tiempo del que igual estaba previsto. Creo que él siempre... Él fue el que me llamó para venir a La Vanguardia. Creo que él siempre vio en mí un cronista político. Lo que pasa que en los 9 años estos y pico, 10 casi, pues disfruté mucho de la información de libros y cine, que era lo que más hacía, aunque también hacía museos en Madrid y cosas estas. Pero luego, claro, cuando me ofrece ya el paso definitivo a la política, en ese momento yo estaba... en mi mejor momento como actriz y como persona, presidiendo los premios Feroz de Smoking una vez al año, saliendo a hacer el brindis presidencial en la gala de entrega de los premios. O sea, era como... ¿Y a dónde tengo que ir ahora? Al Congreso de los Diputados.
I és un dia que et ve... És que clar, no sé qui té a veure que la dedicatòria del llibre és per Enric. Uh-huh. Enric és Enric?
Enric és Enric.
Álvaro i David.
Sí.
Este libro existe por su empeño, inteligencia y afecto. Quedémonos con lo primero, con el empeño. ¿El empeño es la voluntad de que hicieras política?
No, el empeño es el de Álvaro, que estaba empeñado en que sacáramos un libro de política. Y como... A mí periodísticamente no me interesa nada la especialización, me interesa la especialización sucesiva. Es decir, hacer durante unos años una sección del periódico y luego hacer otras cosas. Yo... he hecho sucesos y tribunales, hice política local en Asturias, hice mucha economía cuando vine a Madrid, y ahí aprendí un montón, porque sobre todo de economía financiera, porque es como un pequeño arcano esto. Y luego estos años en cultura, y creo que esta forma de escribir, que no solo es una forma de escribir, yo creo que es una forma de contemplar la política, en mi caso. Es decir, en mi cabeza hace estas asociaciones porque... tiene que ver con eso, con haber pasado por diferentes secciones. Y esto creo que me da una ventaja, que es que no le doy tanta importancia al periodismo político, que es uno, quizá con el deportivo, de los periodismos más autoimportantes. Es decir, es como grave, todo es muy importante, todo va a cambiar mañana, la historia del mundo se decide en las próximas 6 horas, y cuando has pasado por muchas secciones y ves cómo funcionan siempre de forma como muy hermética a las demás, ¿no? Muy endógama, muy metida en su mundo, pues llegas a estas materias como con más distancia y perspectiva. Y creo que uno de los esfuerzos de esta forma de hacer las crónicas es contar cosas muy serias, muy graves, intentar hacerlo de la forma más sofisticada posible, porque ya hay bastantes simplificadores de la realidad política, pero hacerlo como envuelto en un celofán que le quite un poco de importancia y que lo trate como con una cierta ligereza. Yo no sé si, porque soy muy posmoderno, pero yo reivindico mucho la ligereza. O sea, hay que decir que las cosas que pasan son graves, pero también no convertirse uno mismo en grave.
Pero estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pablo Iglesias. Que vas a ampliar tu nómina de enemigos.
Bueno, porque uno de los elementos de estos años anómalos no ha sido solo que creo que la política no ha estado a la altura de la necesaria transformación, del paso adelante que necesitaba dar en democratización el Estado, sino que a menudo culpábamos a los políticos de vicios que les trasladamos nosotros. Y creo que esto es una constante en mí, porque es para mí obsesivo, que es como hacer bien esta profesión. Entonces soy muy crítico con determinadas cosas, aunque procuro nunca señalar con nombres y apellidos a nadie, sino más bien detectar hábitos. Pero sí, claro, es que soy muy crítico con el periodismo político que se ha visto en los últimos años, y creo que es una de las causas importantes de que estemos en una situación ahora de encrucijada entre los atrasistas y los progresistas.
En el llibre, que es C3PO en la corte del rey Felipe, dius que Espanya és un estat sòlid en una nació fallida.
Sí, yo como soy muy laico del término nación, es decir, es algo que entiendo, pero a la vez me siento como muy distanciado de ello, de esta especie de la forma en que una construcción cultural o comunitaria se tiene que convertir en un artefacto político. Pero es cierto que si una nación exitosa, entendiendo los términos clásicos de nación fundados en el, sobre todo a través del romanticismo y del idealismo del siglo XIX, es aquella cuya idea de comunidad es compartida para la totalidad del territorio que opera. Y en la historia de nuestro país esto no ha ocurrido. Existe una nación española, pero no existe una nación española que haya sido sentimiento hegemónico en la totalidad del territorio para el que debería operar. En cambio, el Estado tiene 500 años, lleva funcionando 500 años y es una maquinaria administrativa muy sólida, como los políticos del Procés tuvieron ocasión de experimentar. Es muy importante recordar siempre que el Estado, como aparato funcional, tiene medio milenio y la democracia tiene 40 años. O sea que uno no es condición de posibilidad de la otra, ni al revés.
Te estoy buscando.
Creo que el Procés, y de ahí salía la primera de las ideas así muy locas que tuve para las crónicas de La Vanguardia, creo que el Procés saca del carril la seguridad jurídica en términos democráticos del Estado, que reacciona, digamos, si de alguna manera la Generalitat emprende un camino campo a traviesa, dejando, digamos, el territorio asfaltado del derecho, el Estado va detrás sin pensárselo dos veces.
Desbocado, ¿no?
Y varios, recuerdo que varios catedráticos de constitucional decían todo el rato que no existía aparataje, digamos, legal para hacer frente a una situación como la que se vivía entonces.
Mira, página 84, 88, sobre el titular del capítol de cómo el Consejo General del Poder Jedi condujo, puntos suspensivos. A diferencia de lo que ocurre con el resto de las ultraderechas de nuevo cuño en todo Occidente, en cuyas filas más o menos se cuentan representantes de colectivos desclasados o víctimas de la globalización uberliberal de campesinos a pequeños artesanos, en la ultraderecha neofranquista española hay una elevada concentración de altos funcionarios del Estado, técnicos de comercio, jueces en excedencia, abogados del Estado, altos funcionarios del Sistema Nacional de Salud, mandos del Ejército en la Reserva, auditores de cuentas, catedráticos, la mayoría de los que toman la palabra en el Congreso en nombre de Vox.
Sí, es así. Yo creo que Vox expresa muy claramente como una particularidad del fenómeno de la ultraderecha, que no es común, no es único en España, sino que es común a las democracias de nuestro entorno, tiene esta particularidad. Todos recordamos cómo aparece el lepenismo después de que aquel campesino Bové haga una impugnación de la Francia hiperparisina, hipercentralista, y el lepenismo ha ido recogiendo todo este desencanto de la Francia interior y de lo que hablábamos de los perdedores de la globalización. En cambio, uno mira al grupo parlamentario de Vox y incluso quiénes son los que dirigen el partido, y claramente está radicado en Madrid, en unos barrios muy concretos, y la expresión del grupo parlamentario, pues son estos, o sea, son prácticamente todos, han cobrado toda su vida del erario o han tenido sus negocios principales con el Estado. Es decir, es un producto del Estado profundo. El partido, al menos como se expresa hoy, también creo que eso lo limita en sus posibilidades de crecimiento.
Parlaves del procés, ara vaig al procés i després parlarem d'Isabel Díaz Ayuso, que és aquelles declaracions que volem sentir a fa uns moments, però l'has definit com el procés independentista com a Godzilla. I dius que ara està hibernant.
Porque es Godzilla, me parecía una idea poderosa para explicar lo imposible, es decir, aquello que el derecho no puede prever, o no puede prever en hasta sus últimas consecuencias, y por tanto los mecanismos para actuar no son sencillos, ¿no? En esa pieza, que tiene que ver con una película que recomiendo mucho, que es Shin Godzilla, en la que quienes combaten a Godzilla son el Estado, y entonces es muy curioso ver en la película los planos de las reuniones que te tienen que ir poniendo qué cargos tiene cada uno. Este es el comité científico, entonces, en ese planteamiento tan original, en realidad lo que hace es testar cómo el Estado se enfrenta a un imposible. Creo que la declaración, digamos, en desobediencia de la Generalitat, es decir, de una parte del Estado, es un imprevisto para la ley, solo tenía para luchar contra eso el artículo 155, pero el artículo 155, como solución de última ratio, yo creo que el legislador, bueno, aquí algunos saben más de derecho que yo, pero creo que el legislador cuando establece una medida de última ratio, en general la establece como el botón nuclear, es disuasoria. Y vimos las dificultades que hubo para poner en marcha el 155, ¿no? Porque las medidas de última ratio nunca acaban de funcionar bien, no están concebidas en realidad para ser aplicadas, sino para impedir que suceda lo que previenen, ¿no?
Godzilla contra el Kraken, ¿no?
Sí, una forma de Leviatán como desatado, ¿no? Fue lo que vivimos en esos meses. Y el catálogo de cosas que ocurrieron en el otoño de 2017, al haber delegado la política en el Estado la solución del problema, es decir, convertir al Constitucional en un tribunal ejecutivo, jueces cancelando actos en Madrid o en Zaragoza porque se reunían con independentistas, o sea, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica saltó por los aires, y saltó por los aires en parte porque no se puede combatir a Godzilla si no es con otro Godzilla, ¿no? No os cuento el final de la película.
No, mejor. Isabel Díaz Ayuso, avui, atenció, perquè aquí sí que en podem parlar tots, ha dit avui que ja m'ho entro, això Antena 3 ha dicho que Madrid ha renascut gracias a ella.
Estamos en un momento muy bueno después de un tiempo tan difícil como el que hemos vivido. La sociedad madrileña de izquierda a derecha está unida en torno a un mensaje de libertad, de prosperidad, de ilusión. Vienen los mejores años para Madrid. Estamos augurando un auténtico renacimiento de la región desde el punto de vista educativo, social, económico, cultural. Así que estoy muy contenta porque ahora lo que veo son los frutos de mucho trabajo.
És un vamos bestial. Però també ha parlat del passaport Covid. I així com la majoria de comunitats autònomes han dit anem a implementar-lo, aquest passaport Covid, en determinades, més enllà de l'oci nocturn, poder-ho fer restaurants i bars, ella ha dit que el que farà és impulsar els cribratges abans de demanar el certificat de vacunació.
Yo creo que hay que estudiarlo bien. Yo creo que no se trata tanto de que ahora mismo un camarero o el propietario de un restaurante se conviertan en una autoridad sanitaria con un sistema que yo lo he visto en otros países y al final la gente fotocopia el carnet y luego tanta seguridad no da. Lo importante es que la gente esté vacunada o testada. Cara a las navidades, yo voy a a seguir ahondando en la necesidad de volver a los test, porque es verdad que hay que evitar, sobre todo, que alguien que está contagiando esté en reuniones con los demás. Y por eso vamos a pedir ayuda a las empresas para que antes de las cenas y las comidas típicas de Navidad testen a todo su personal. Y también vamos a ver si volvemos a hacer cribados masivos por parte de la comunidad.
Aquesta música de fons que sembla que en lloc d'entrar en un restaurant sí. Em vagin a matar, a assassinar. Però no és veritat que hi hagi... Sí, clar, si vas amb un paper, però als restaurants, on, quan surts fora d'Espanya, te n'adones que tu vas amb el teu mòbil, i el mòbil serveix, és una aplicació que amb un altre mòbil o amb una altra tauleta, tu marques a l'aplicació i se n'ha surt llum verda, llum vermella, és com un
semàfor. I surt el nom, Jordi, com? Si no pots fotocopiar, perquè surt el teu nom quan fas això. Aquí ha colat una mentideta. Per tu no pots, si jo faig la fotocòpia al Francesc Marc, posarà Francesc Marc, no Pere Mas.
Correcte.
I quan
correcte.
El DNI veuran...
És no això, és el, efectivament, és un codi QR, el com ensenyarà el Javier Melero, aquí en aquest estudi del món a RAC1.
Es que yo creo que, no sé si os habéis fijado, pero creo que con la gestión de la pandemia tengo la sensación de que Isabel Díaz Ayuso espera a ver qué dicen todas las comunidades autónomas y luego dice lo contrario. Esto porque esto ha pasado en las reuniones de la interterritorial de salud, cada vez que había que tomar medidas pasaba siempre poco más o menos esto, ¿no? Que si todas las comunidades apuestan por endurecer, pues entonces... Madrid apuesta por no endurecer y al revés, y si todos quieren abrir todo, entonces Madrid dice que hace falta más medidas.
El madrileñismo o el procesismo de Madrid, ¿no?
Sí, esto está siendo muy sufrido en la ciudad, de verdad, ha cambiado el ambiente en la ciudad.
¿Qué vos dices?
La diferencia es cuando alguien empiezas a notar que en los restaurantes ya no se habla de política para los de la mesa, sino para el restaurante. Y en algunos barrios de Madrid yo esto lo he visto. Y llevo 21 años allí y no lo había visto nunca.
¿Por qué se envolupa una mica això, Pedro?
No sé muy bien. Creo que la campaña electoral de mayo
sí.
Enrareció mucho el ambiente en la ciudad. O sea, no es simplemente desde que Ayuso es presidenta, sino particularmente la campaña de mayo, los términos en los que se planteó, lo digo en serio, creo que estropearon el ambiente en la ciudad y cabrearon a la gente. Y yo empecé a notar cosas que en Madrid nunca había notado. Y que además me recordaron, salvando todas las distancias, los ambientes sociales son peculiares y no siempre obedecen exactamente a la violencia explícita que vive una sociedad en un determinado momento. Digo esto porque yo viví 5 años en Euskadi, en los años de plomo, que fue cuando estuve estudiando allí, y cuando volví en el cambio de siglo, un poco a primeros de los 2000, me di cuenta que aunque la violencia etarra había disminuido en frecuencia e intensidad, el ambiente político se había enturbiado mucho socialmente, también porque fue aquello de la socialización del terrorismo, en fin, empezaron a haber con frecuencia atentados contra políticos, que antes y contra concejales y cosas que antes no habían pasado, pero me resultó muy llamativo cómo la violencia estaba mucho más presente en una época técnicamente menos violenta, ¿no? Pues la sensación que tuve en Bilbao, pues en torno al año 2001-2002, de que la tensión política de la sociedad se ve en los espacios públicos, la vi esta primavera-verano en Madrid, no la había visto nunca antes.
¿Derecha-izquierda?
Sí, además en unos términos un poco años 30, ¿no? Una categorización muy de nosotros y los otros, más allá que de debates sobre cuestiones concretas, ¿no?
¿Qué es, Melero?
No, como aquí, y tampoco extraña tanto en Madrid, tal como se planteó la campaña por izquierda y derecha, no pasará, no sé, se volvió la terminología de Celia Gámez en el año 36, no pasará ni ya hemos pasado. El mensaje que proyectó la izquierda al ciudadano de Madrid medio era pagas pocos impuestos, te voy a crujir, eres un fascista si no me votas a mí, y estás cargándote la solidaridad territorial en España. Entonces, claro, como mensaje atractivo para el madrileño medio no lo parecía mucho, ¿no? Pero...
y la combinación de esto, yo siempre voy a hacer amigos otro poco, y la combinación
como
de eso
con Lissi, efectivamente.
Con el ambiente, cómo se plasma eso en las tertulias políticas de la ciudad, que en eso Madrid es muy campana de eco, o sea, es un espacio muy cerrado. Yo todo el rato he estado pensando estos años por cómo se ha ido enturbiando el ambiente político en la villa y corte, digamos, en la corte más que en la villa. ¿Qué hubiera pasado si cuando se decide cómo va a ser el conglomerado audiovisual privado en España, tuviéramos una gran televisión estatal radicada en Bilbao o en Barcelona,
¿no? Uy.
En lugar de tener, digamos, toda la emisión del Estado concentrada en dos grandes grupos privados que están radicados en Madrid, que además responden a intereses económicos extranjeros, cosa que en Francia o en Italia
sería imposible,
no tolerarían. Y no sé, creo que no tenemos un ecosistema, digamos, mediático muy sano.
Francesc Marc.
Sí, a propósito de lo que cuentas de Madrid y como la polarización, preguntar hasta qué punto la desastrosa historia del PSOE en Madrid y las luchas internas de Podemos también y Más Madrid se lo han puesto en bandeja de plata para que ese votante de izquierdas haya pasado, digamos, fácilmente al ayusismo en ausencia de lo que le tocaba, digamos, ¿sí? Porque además a mí me comentaron amigos de Madrid y tal que se verbalizó eso. Gente que había votado PSOE y tal, dijeron, pues vamos a votar a Ayuso. Tú que vives ahí y que bueno, tienes la mirada buena, extraña todavía de asturiano, ya te preguntaré luego por el tema cachopos que me interesa.
Ya os puedes preguntar ahora, porque están acabando, sí, claro.
Aparentes, muerto el rey del cachopo, el pájaro, ya me dirás dónde en Madrid hay que comer cachopos.
Cierro. Bueno, eso es la gastronomía, como siempre, para acabar bien.
Esto es fácil, si no se han mudado, porque yo en el último año y pico, después de la pandemia, no he vuelto, y es fácil de recordar. Se llama El Cogollo y está en la calle de la Lechuga. Es fácil de recordar.
¿En serio?
Sí.
Tomo nota, porque hostia, me interesa mucho, porque estuve en Asturias, los comí allí, por tanto, tal.
Pues no, este es muy bueno.
Volviendo a lo secundario.
Yo creo que en el fondo, tampoco es que haya estudiado muy en detalle las cifras, creo que en el fondo no hay mucha migración de izquierda a derecha en el voto, ni siquiera con el rollo populista de Ayuso, no ha terminado de penetrar en el electorado de la izquierda. Lo que creo que hubo fue una desmovilización masiva de la izquierda, porque el experimento Carmena acabó como acabó, como el Rosario y la Aurora, con cocinándose empanadillas y magdalenas unos contra otros. Creo que lo que intenta Pablo Iglesias en mayo, como él mismo reconoce la noche electoral, le sale al revés, pero era una idea que fue muy aplaudida por el PSOE, porque el PSOE sabía que llegaba muerto a esa convocatoria electoral, que le venía muy a contrapié. Con la precipitación, esto creo que no lo pudieron pensar mejor. Pero bueno, de fondo de todo esto también está evidentemente los últimos 25 años de la Federación Socialista Madrileña, que es
¿qué película tendrías? ¿Qué película sería? Me interesa esto.
¿Recordáis? Creo que la cito mal. Se llama Náufragos, una de Alfred Hitchcock, de unos,
sí, sí, en una barca. Buenísima, buenísima.
Vale, pues,
a mí casi me recuerda más al caso Warren, ya.
Porque Holocausto Caníbal sería excesivo, ¿no?
Bueno, el Holocausto Caníbal lo hubo, pero yo creo que ahora no están ya en una fase de comerse el tanto los unos a los otros, ya, sino como que aquello ha quedado ya en un estado de postración, ¿no?
Muertos y enterrados. Un segundo. 3 minutos y las 11, un momento.
RAC 1. Como notario sé que lo más importante cuando nos vamos es dejar tranquilidad. Por eso contrata ahora tu seguro de decesos con Preventiva y podrás llevarte además una tarjeta regalo de 20 euros para Amazon.es, Cepsa o Decathlon. Infórmate en tu oficina de Preventiva, en la web lanotariadelascosasimportantes.es o en el 910-889-565. Lloga el teu pis amb seguretat i garantia totals. Amb renta garantizada, cobraràs el lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900 10 10 95 o a rentagarantizada.es.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Comprem or. Vam ser els primers. Per això, avui som els millors. Número 1 en la compra de joies, rellotges i diamants. Nova botiga al carrer València 263. Un espai exclusiu de taxació i discreció. Comprem or. Els de la moneda. 93 487 87 49.
Reserva el teu creuer MSC de 8 dies embarcant a Barcelona. Amb tot inclòs a bord i descobreix les perles del Mediterrani. La ciutat eterna de Roma o els pintorescos pobles del Cinque Terre t'esperen. Truca a MSC Cruceros al 91-203-5800 i reserva ara des de 269 euros. Consulta les condicions.
Apassionat gastronòmic, aprecies els petits detalls i la qualitat. Per tu, que cuinar és un estat d'ànim, que l'olor transporta a nous indrets i a sabors autèntics. Has de descobrir la tendresa i els aromes de les carns d'autor i els curats excepcionals de Bataller L'Únic. Apassionat gastronòmic, gaudeix de Bataller L'Únic.
Hola, sóc un Saitó.
I jo sóc un Saitó d'Olavox. Sabies que a Olavox pots comprar els millors frescos de Barcelona?
Ui, sí.
Són els frescos dels mercats municipals.
Ui, sí.
I pots combinar-los amb els productes del supermercat.
Ui, sí.
Combinar-los en una sola compra.
Ui, sé que és únic, això.